posibilidad son las comunidades autónomas que tienen competencia exclusiva en esta materia.
Són ja les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen a IB3 quan siguin les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
Tentol.
Heu de saber que l'any 2025 a Espanya es varen publicar més de 89.000 llibres.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Sí, és el moment d'encetar aquesta tercera i ja la darrera hora d'avui. Estan molt ben acompanyats aquí a la Rambla de Palma en aquest programa especial per Sant Jordi, amb molt d'amics i amb molt escriptors, prescriptors, que ara tot d'una vos presentarem.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la sueños, pues resulta que era un rey que tenía tres hijas, las metió en tres botijas y las tapó.
L'any 2024 es van registrar, és a dir, es varen publicar prop de 89.347 llibres. La mitjana de publicació de l'estat espanyol oscil·la entre els 80 i els 90.000 títols l'any. Aproximadament dos terços d'allò que es publica és en paper i la resta en digital. La gran majoria són primeres edicions, gairebé un 96%, i això equival, llibre amunt, llibre avall, a la publicació de 240 títols nous cada dia. Dins aquest mare magnum de novetats, quin paper juga la crítica, la prescripció i la universitat? En volen parlar una estona amb un expert que ha vengut a acompanyar-nos, que és el professor del Departament d'Estudis Anglesos, Eduard Mollà, amb qui parlarem una estoneta en profunditat de literatura i de Sant Jordi.
En profunditat.
I de ser una taula preciosa que tenim aquí en directe des de la Rambla, continuam en Eugenia San Pedro, que mos ha quedat ara un poquet encara alguna pel·lícula per descobrir, tot una ho farem, que tenim moltes curiositats. Gràcies, Eugenia, per quedar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
També hem de saludar en Eduard Moyà. Com estàs, Eduard?
Molt bé, estic encantat de ser aquí a la festa del llibre.
Exacte, a més un professor en literatura comparada de la Universitat de les Illes Balears, que això és un títol magnífic per avui, eh?
Sí. És un regal, perquè poder llegir i comparar ja és un exercici molt complet, no? O sigui que estic contentíssim.
Que bé, Eduard, després repassarem un poc tot allò que hi ha per les llibreries, que avui és molt i ben divers, però també hem de saludar en Tomeu Mesquida. Com va? Tomeu, ben tornat. Gràcies per ser aquí. Ha vengut,
no,
avui ha vengut en Tomeu Canyelles i en Tomeu Mesquida.
Sí,
en nostres Tomeus.
Exacte. Avui fan guarda tot. No, supercontent. És un dia preciós i encantat i
sí,
fer-ho aquí en directe.
I a més en Tomeu Mesquida també té un poquet de llibreter.
Sí, bueno, he fet el meu pinitos. Qualque Sant Jordi ha donat una mà, que és un dia on tothom dona mans i jo també m'ha tocat qualque any. O sigui que...
I també un gran lector.
Sí, ho intent. Però bé, queda molt per llegir sempre.
Bé, això sempre. Però Tomeu, en tu també podrem repassar un poc l'actualitat. I ara anirem tot d'una amb Eugenia, després xerrant de pagesia i llibres, que avui és
també
un tema interessant, però cinema i llibres. En què edat? Sabíeu que Christopher Nolan ha d'estrenar una pel·lícula sobre l'Odissea? I doncs ja ho sabeu.
Això també és literatura comparada.
Sí,
en aquest cas, cinema i obra literària, Eduard. Supos que també en ganes de veure quan s'adapten aquests clàssics poden anar a pegar-hi una ullada.
I tant. El que tenen els clàssics és justament això, que tenen una narrativa totalment universal, no? I els pots dur a tot tipus de terreny, sigui cinema, còmic, l'Odissea s'ha fet còmic, s'ha fet poema, l'Ulisses, de James Joyce, vull dir, és aquesta narrativa del viatge, passejar per la teva ciutat i descobrir històries, no? I és el que volem tots.
Sí. I també hem comentat Victoria Psycho, d'una Virginia Feito, que també arriba en guany a les pantalles. Però en tenim un parell més, concretament dues, i és que Narnia també arriba en guany en el cine.
Torna.
Torna, sí. Torna un altre pic. En aquest cas, la dirigeix, que a mi això me fa moltíssima il·lusió, vos ho he de dir, perquè som una fan. La dirigeix Greta Gerwig.
Uau, després de Barbie arriba Nàrnia.
Després de Barbie, Lady Bird, Mujercita, o sigui... És...
Sí, ara dic sí. Barbie perquè... De...
Perquè està darrere.
Està darrere, clar.
Sí, però, home, jo no crec que vagi per aquí. És a dir, jo crec que tindrà, evidentment, el seu punt Greta Gerwig, el seu punt més feminista, crec que li falta moltíssimes pel·lis i concretament a Narnia també, i serà una estrena, va, molt brutal, amb un taquillazo espectacular, com sempre.
Espero que ho faci com a Little Women, a Mujercitas, sí. Que va fer una adaptació molt seva, molt fidel en el llibre, però també amb aquest punt que tu ara destacaves, que supos que li podrà afegir en aquest univers d'en C.S. Lewis. Clar, jo, ses de Narnia són les que s'estrenaren les primeres, sí. Que són les que me varen agradar, aquella, sí. Del León i l'Armario.
Sí, sí,
no sé si per León o per Armario, però me varen agradar molt.
A mi m'encanta Narnia. M'agradaria tornar a veure-les perquè és vera que tinc un record una mica... bueno, era molt petita, no? No me'n recordo exactament, les hauria de revisitar, però me fa moltes ganes. I fer una maratón de Nàrnia me fa, vamos, a final d'any, no? Nadal... Aquestes, sí, pel·lícules, sí, sempre fan ganes.
Eduard, tu les has vist?
Està veient, com, sí, els clàssics tornen sempre i hem de mantenir aquesta mirada clàssica. Especialment ara en Nàrnia, estic pensant també en tot aquest seguit de títols fantàstics com el Senyor dels Anells, el Hobbit... Que tenen molt a veure amb un temps tan convulsos com ara, tan obscurs, no? I la gent el que vol és fantasejar i passar-se, sí, bé i escapar un poc d'aquesta realitat tan dura, no?
Sí.
I són justament aquestes pel·lícules, aquestes narratives que te fan una empenta cap a somiar.
Sí, nosaltres en el cine, a Cine Ciutat, ho notem moltíssim, i és que totes aquestes pel·lícules, aquestes restrenes en 4K, totes aquestes restauracions que estan fent i que estem projectant, E.T., Los Goonies, tot aquest clàssic, no sé, la gent al·lucina, els hi agrada, i tot i que les hagin vist, a lo millor, no sé, 10 pics, venien les seves famílies també, és com a... És un pla, sí, molt xulo.
Però també és curiós això que dèiem, la quantitat de llibres que s'adapten en el cinema.
Sí.
Allò de guió original...
Sí, n'hi ha molts,
però... Bé, moltes adaptacions.
Hi ha una retroalimentació, no? I això ja passant la novel·la del segle XIX, que tu vols escriure tal com miram, per fer-ho visual, per fer-ho narratiu, per fer-ho dinàmic, i aleshores hi ha una retroalimentació que ja escrius quasi en llenguatge de cinema, i el cinema escriu en llenguatge de novel·la,
claro,
no?
Sí.
Hi ha aquest gènere que se mescla, que balla junt.
Sí, sí, sí.
Però, Eduard, en aquest sentit, trobes que no hi ha molt d'autors que ja directament escriuen pensant en el cinema? Per si Netflix o HBO telefona, ah, i els hi adapta el llibre. Ho dic perquè...
Com l'assistenta, per exemple.
Per exemple, que diu això... me'n venen un parell d'escans, no donaré noms, perquè no vull criticar autors avui que et Sant Jordi i avui venim a celebrar-ho tot. Però és cert que hi ha molt d'autors que pensen directament en una plataforma, i jo estic convençut que quan escriuen la novel·la tenen actors que els agradaria que fessin d'aquests personatges, i serà tot molt això d'escriure, perquè a molt poca descripció, la diferència que ens ensenyaven quan jo anava a la facultat entre història i trama. Ara tot és trama. Història n'hi ha poca, i sobretot no hi ha profunditat. I jo enyoro una mica, ara que parlaves de la literatura des de nou, qualcú que se molesti en donar-los una mica de perfil, perquè aquest tio és tan dolent, o perquè ha decidit matar escarabats.
Sí, no,
perquè,
exacte.
Què el menen, això?
La novel·la psicològica, que aquesta francesa, jo penso que la gent ja no té temps, o això és el que pensa la indústria de la editorial. La gent no té temps d'aprofundir psicològicament i escriu quasi amb accions, amb verbs. Això ve molt de, per exemple, el nou periodisme d'en Truman Capote, que es quedu també. Te recordo una cosa, el dobbés no estan en els llibres, estan a Netflix. Aleshores, tu ja directament dius, ara treuré un bombazo que se pugui dur a pantalla, i això me farà que pugui escriure el que jo vulgui, no? A partir d'aquí.
No, i sobretot, ara que en Eugènia, experta en cinema i audiovisual d'aquest programa, supos que estarà d'acord, quan agafen un caminet i triomfa, jo penso en Joc de Trons, ja no sé quantes derivades, Cases de Dragones, sí, i d'altres herbes, n'altres, dius, un moment, ni que fossin de Montserrat Roig, arriba un moment que aquest univers ja s'haurà acabat, ja no podem explorar més enllà.
Sí, això és molt complicat, i de fet tu te n'adones una mica, no? Quan estàs mirant una sèrie i ja vas per la segona temporada i la tercera surt d'aquí 3 anys, però no se sap res, simplement te diuen d'aquí 3 anys sortirà la tercera temporada. Tu ja te n'adones que és una mica que depèn de com funcioni a nivell de pasta, sí. Se fa una o no, no pensant si realment aquesta història necessita una tercera temporada. I això s'ha anat, vamos, jo almenys o no.
Sí. Ahir parlàvem amb dos medievalistes, professors de la universitat, d'allò superinteressant que seria adaptar la història de Jaume I, sobretot de Jaume II, de la successió, de l'herència de Jaume I cap als seus fills i tota la història que va comportar. Com seria interessant poder-ho dur una superproducció i lo costós que és, per tant, difícil de dur a la gran pantalla.
Totalment.
Però bé, sí que arriba Dune 3.
Sí, que a mi aquesta també, bueno, en realitat no totes, vale, però sí que aquesta me fa com una especial il·lusió perquè sí que vaig disfrutar molt del visionat, crec que són unes pel·lícules visualment molt impactants que s'han de gaudir a una sala de cinema i també trobo que té aquesta part literària que també la disfrutes, no? Perquè és com molt narrativa i crec que és el que tu deies, no? Que hi ha, segons quins autors o autores, té una manera d'escriure molt descriptiva que sí que t'ajuda molt a imaginar-te com podria ser. I jo crec que és aquí on les grans plataformes s'aprofiten i diuen, mira, ja mos han fet la feina, ara només s'ha de rodar, anem a fer-ho, no? No sé si és cas de Dune, però també arriba enguany.
Tercera part. Sou seguidors aquí de Dune? Tomeu no. Saludam a Maria Cuenet, la nostra prescriptora de Beta Ràdio de Llibres. Com estàs?
Molt bé,
avui també molt enfeinada a la llibreria Lluna, aquí dalt, a la plaça Major. Gràcies per venir.
Sí, a vosaltres.
Dune sí, Dune no.
He mirat la primera pel·lícula i m'ha agradat molt, però no he seguit i no l'he llegit.
Eduard, tu Dune?
Té una estètica molt dura que per ventura avui dia queda un poc sòlida, no? És com menjar un torró sense aigua.
Jo sí que l'he vista i te diré que conec amics que arran de veure les pel·lícules sí que han fet espasa, després tornen a llegir llibres, que és un fenomen que també amb aquestes adaptacions està cada vegada succeeix més.
Qui farà Dunetres? Hauran a Zendaya?
Hauran la Zendaya, clar que sí. La dirigeix en Denis Villeneuve, un molt bon director també.
Sí.
I bueno, ja per acabar aquesta secció, vos volia dur com un tancament una mica participatiu, i és que, aprofitant que avui és Sant Jordi, el darrer llibre que jo m'he llegit, i que crec que Ana Maria Cuenet, que és amiga meva, ho sap, és La mala costumbre, de Nalana S. Portero, i aquest tancament participatiu és perquè, quan jo me'l vaig llegir, evidentment, com a cineasta també pensava... qui podria dirigir aquest llibre? I a mi m'agradaria molt que ho fessin los Javis. També us he de dir que he pensat en Almodóvar, eh?
Uau. T'he de dir que li pega més a los Javis perquè han produït remake de Mi querida senyorita, que precisament el guió original era d'en Jaime d'Armiñán, si no vaig errat, i d'en Borau, i que ha fet el guió Nalana Portero. Per tant, ella ja... té un peu a la beassa de los Javis i un peu a la beassa d'en Almodóvar. Per tant, no descartis que en aquest univers hi entri tot això.
Eugenia diu que Alana Portero, La mala costumbre, dirigida per los Javis. Va. Eduard, t'atreveixes?
Jo puc xerrar de llibres, m'ho puc recomanar un llibre. Jo ho recomanaria un llibre...
No, però que t'agradaria que s'adaptés en el cinema.
Mira, no ho sé si s'ha adaptat, eh?
D'acord.
Però Amada, de Toni Morrison, que just ara s'ha traduït al català, jo m'encantaria veure-la, perquè és una obra monumental que xerra de la vida, que xerra de l'amor i xerra de la mort... la mort que evita els cossos, no? I aquesta idea de la memòria, jo m'educ la memòria dels morts, però per ell potentíssima, és d'un realisme màgic que m'encantaria veure-la si no està feta.
I està protagonitzada per una Oprah Winfrey, és el seu nom?
Sí.
Però té uns quants anys, vaig cercar a veure-la i a les plataformes d'ara jo no l'he trobada, però...
I me la recomanes?
No l'he vista. El llibre, sí, el llibre totalment.
I d'aquest cap de setmana crec que tots mirarem o el manga llegirem Amada, Beloved, de Toni Morrison.
Molt bé. Maria, és el teu torn. Què t'agradaria veure a la pantalla?
Jo ara el que m'acabo de llegir és Maria Stuart, la biografia feta d'en Stephen Zweig, també de La segona perifèria, igual que Amada, traduïda per primera vegada en català, i ja hi ha adaptacions de Maria Stuart. Ja n'hi ha, el que tampoc les he vistes, però té moltes ganes de veure-la. Sé que no respon exactament a la pregunta, però m'estic amb aquesta història jo ara i...
Que bé, ha quedat bé. Sí, Tomeu?
Jo, seguint el darrer llibre que m'he llegit, que et salva tierra, d'en Pedro Mairal, crec que quedaria una pel·lículeta curteta i super de poc pressupost, que quedaria espectacular. No vos, sí, és molt curta, no puc explicar la trama perquè no la llegiríeu, però crec que dona joc narrativament, i això, com comentàveu, està escrita supervisualment actualment ja està pensada, crec que amb una futura adaptació. Sé que l'Uruguai ja crec que la varen adaptar aquesta següent, però la primera, Salvatierra, no ha tingut adaptació i crec que tindria prou recorregut.
El van entrevistar en Pedro,
sí?
Que va venir
el meravellós
en el flem passat a Calvià. Xisco, quina és la teva?
Jo ara que diuen que si les plataformes adapten llibres, se posen de moda, a mi m'encantaria que Netflix o HBO me conformaria que fessin el llibre de Bast E de l'home, e de Blanquerna son fill, de Ramon Llull. On Nebast fos en Javier Bardem, Blanquerna, vull dir, l'home fos Meryl Streep i Blanquerna, és a dir, son fill, que fos en Tom Holland.
La veuríem.
No, no, sí. No sé si pel·lícula... Crec que sèrie.
Sèrie?
Perquè pel·lícula mos perdríem matisos.
Sí.
I que tornàssim a posar de moda Ramon Llull. Tu t'imagines? La Universitat de Chicago, començant a redescobrir-les totes Ramon Llull.
Increïble.
I republicant-ho totes, que seria una fantasia.
Sí,
per
sí,
tant,
sí.
Netflix ja abades.
Pues sí.
I no, ja pot que fas copyright, perquè aquesta idea és boníssima.
Sí, sí que
I trob que una obra mestra és justament això, no? És una història universal en un fort color local. I més color local que pot tenir en Ramon Llull a l'època medieval a Mallorca, amb aquesta història, amb aquesta narrativa de Blanquerna, m'apareix excel·lent aquesta idea.
I sobretot si pot ser que agafin l'entrada d'Esporles, on també hi ha plataners, que aquella entrada és meravellosa, ja que en Almodóvar la va descartar per Todo sobre mi madre, que aquesta sèrie de Netflix recuperi l'entrada d'Esporles a un moment determinat perquè surti la sèrie.
M'encanta. I tu, Margalida?
No ho sé ara. Perquè ara estava pendent del programa, m'ho de disculpar, perquè en Miquel Jung fa una estona que és aquí. Ho pensaré ara i vos ho diré. Mentrestant, Miquel, tens aquí...
Tenim un fan de Tèntol.
Un oient. Que bé.
Que nom Tomeu. Tomeu, com estàs?
Bé, bé, estic bé.
Què és allò que t'agrada més de Tèntol? Per què ho escoltes?
Bueno, pues... És el cotxe sempre engolfat a l'hora d'anar amb el cotxe i tal, i... No acabo molt d'aquí i m'agrada.
Que bé, Tomeu, de bonet.
De Falanich.
De Falanich? Molt bé. Quin llibre has comprat, man? Que també hi ha un bon llibre.
Prometeu, de Mil Ballat, de Mil Maneres. I...
El Premi Ramon Llull,
sí.
Que és d'en Carles Rabasso.
No ho sabia. He llegit les sinopsis quan estava mirant, m'ha quedat l'atenció i he dit, si m'ha quedat l'atenció, doncs, pues, davant.
Autor mallorquí, que hi ha molt d'autors mallorquins premiats en guany, la setmana que ha passat. Déu-n'hi-do. Tots són a Barcelona.
Exacte.
Els premiats, ben que dir. Aquí hi ha molt d'autors, però els premiats són a Barcelona. Així que moltes gràcies, Tomeu.
Perdona, ja que ha dit que aquesta gent d'atento la dica de Falanich, t'has trobat moltes vegades nenina comprant espà? Ho dic perquè ella és molt de passazona i ja xerra com una falanitxera i vull saber si fa vida de poble i mos la poden trobar comprant un croissant.
No he tingut la sort. La que també he de dir que jo no sol anar a font i sol anar a Momereta.
Clar,
que...
no, i ella sol ser més en esport, també t'ho dic, sí. Però tot i així, per falanitx, tu no l'has trobada.
No he tingut la sort.
Mos queda missió pendiente, però no te preocupis, ho resolem aviat.
Gràcies, Tomeu, gràcies, i gràcies a tota la gent que avui és aquí. Continuem, i avui que tenim aquesta taula de prescriptors, Maria, començant per tu, perquè ara a les xarxes socials hi ha moltíssimes persones que recomanen llibres, que fins i tot han aconseguit que llibres se facin virals i se venguin moltíssimes còpies. Tu també és recomanadora, prescriptora de llibres? Quina opinió tens al respecte? I també després vos ho demanaré als altres, no?
Jo som recomanadora principalment a la llibreria, i va un poc per accident gràcies al programa, no? A la galerada que faig a l'avió d'IV3 Ràdio.
Sí.
Però molt més a la llibreria, m'ha sent més, que és el meu lloc natural. Jo, és vera que hi ha moltes comptes, no?, d'Instagram o d'altres xatxes que recomanen llibres, i ha passat molt que hi ha fenòmens, tipo Ares de Rei, Comeràs Flores, o Encantado Bingo, no?, tot de llibres que en un principi naixien petits i de sobte se comencen a recomanar i hi ha una volada molt grossa i després hi ha qui surt dient no n'hi ha per tant i això encara ho alimenta més, no?
Sí.
Quina opinió? Bé...
Tu passa que ve gent prescrita?
Sí.
És a dir, hi havia prescriptors mèdics i ara prescriptors llibres, no?
Sí, a mi, per exemple, enguany, aquests darrers mesos, Comeràs Flores i La península de les cases vacies són dos llibres que jo no he recomanat en cap moment perquè la gent els ve a cercar directament. Uh-huh. I tu el tens perquè... Per no perdre
tothom,
una venta,
clar,
no? Però...
Però això també s'ha de prescriure, Maria. No és una responsabilitat. El fet de ser que tens una petita comunitat lectora, tu series capaç, com ha passat de vegades, de recomanar un llibre que no hagis llegit?
Jo procuro no fer-ho. No, no, perquè me sent molt mentidera, saps? Per exemple, ara l'altre dia vaig recomanar llibres de Sant Jordi i vaig dir, i aquests no els he llegit, però com que són d'aquí vull posar un punt local, sí, no? O llibres que sé que me fan ganes, perquè, no?, hi ha cosa que t'estira. Però recomanar sense llegir, no, perquè un llibre enganya, vull, o una pel·lícula o qualsevol cosa enganya molt de lo que sembla que serà a lo que realment serà.
A lo que, però tampoc no se pot llegir tot.
No, no se pot llegir tot.
No, no, no. I això que anaria a llegir molt.
Sí, sí. Sí, perquè no, sí, perquè m'agrada molt, òbviament, i perquè ara m'ajuda molt també a nivell professional.
A fer feina.
A fer feina. Però no, no ho pot llegir tot. Jo això
crea angoixa, perquè també hi ha un punt d'angoixa, perquè comences a veure si tens algoritme amb llibres, comences a veure llibres i llibres, sí. I vull llegir aquest, i aquest també, i m'interessa això, i m'interessa allò altre. I realment crea una mica d'angoixa de no poder arribar a tot.
No sé si vosaltres també vos passa.
Sí. És just així. Jo crec que tenim el debat de llegir més o llegir millor, no? I a partir de... A partir un poc el que ensenyem a la universitat és a saber triar, no? A saber triar. I d'aquí ve la comparativística, no? Tu has de saber llegir elements compartits a uns altres llibres i moltes vegades se contesten, se rebaten, se segueixen... I trobo que està bé llegir millor. Estic amb tu que la llibreria és clau. I la llibreria és clau no només perquè has de conèixer el llibre, has de conèixer el lector. I aquí s'estableix un diàleg a tres. Llibreter, lector i llibre. I esdevé el llibreter com un metge o una metgessa de l'esperit, si vols, no? I si tu comences a conjugar aquests elements, doncs ja tens allà una xarxa fortíssima, no? Aleshores, jo recomanaria llegir millor, alerta.
Alerta. Què vol dir llegir millor, clar?
Exacte, llegir millor vol dir millor per tu. No podràs número 1 i vendre el que diu el rànquing, no? Tu has de conèixer la persona i dius, bueno, ha de ser... Un llibre és com un amant, que està fet per tu.
I tu
has de sentir. Xis, com és, greu.
No. T'he de dir que tinc aquest llibre... El llibre, tinc que és com dir ple de mals amants. Perquè m'ha passat començar el llibre, jo et deixo a la meitat, perquè de vegades pot ser que no estàs com en aquella pel·lícula In the Mood for Love, ara que parlàvem de mans, i que no tens el cos per llegir-lo, ja t'hi dones com una segona oportunitat. Per tant, el llibre mos ha d'estimar. Jo, si m'ho diu un Eduard Mollà, jo...
Sí. Correcte.
Me faig una camiseta.
El llibre t'ha d'estimar, i si el te fa estimar, el deixes de costat i cerques un altre.
Clar, però Eduard, tu ets profe universitari, clar, tu fas crítica, en segon quin moment, això va competir amb un vídeo d'un minut. Ho dic perquè, clar, he parlat molt de prescripcions, de llibres que se posen de moda, però te trobes a gent que en un minut te recomana un llibre i te'l ven com si fos de segle d'or. I llavors, l'universitat l'analitza, el compara, el posa en context, dona referències i pot ser aquesta feina no és tan valorada com aquest vídeo d'un minut d'una persona que té certa fama o certa rellevància i tothom acaba comprant aquest llibre.
Correcte, això és la lectura és una feina molt individual, molt personal. En Joan Mascaró deia que tu podries viure ben llegit bé 6 llibres a la teva vida, però conèixer-los bé, és a dir, jo no me van, si algú te presenta 5 cèntims d'una novel·la, no te diu res, no? Això ho fan molt els estudiants, no? Te posen el resum que han vist a TikTok, per exemple, i tu dius, ui, aquesta introducció ja ha anat malament, no? I a partir d'aquí tot cau. Aleshores, és una cuina molt lenta, la lectura.
I rellegir?
Mira, rellegir era un poc com revisitar una ciutat. Tu pots haver anat a París enamorat i pots haver anat desenamorat, també. I és totalment diferent. Pues rellegir moltes vegades va bé, eh? Sí, sí.
Clar, l'altre dia també llegia precisament que hi ha molt de prescriptors d'aquests youtubers o instagramers que recomanen llibres que ni tan sols s'han llegit, que només mostren la portada i només per mostrar la portada cobren un dop vesc, que d'altres m'ho semblarà molt.
I aquí entra en joc l'algoritme, també, perquè quan un llibre, com és el cas de Com eres Flores o altres, se fan molt famosos, altres influenciadors o recomanadors de llibres online se veuen la necessitat de que l'han de recomanar perquè tu saps que allò te generarà molt de repercussió i molta expectativa, que no vol dir que no se'l llegesquin, no. Però vull dir que ja hi ha una retroalimentació de l'algoritme d'alguns llibres que funcionen millor i que s'han de fer més.
Clar, me veig obligat a tancar una llança a favor de Com eres Flores, d'en Lucía Soya.
Jo l'he llegit,
No, que Tento, no? La vàrem entrevistar abans de que fos un fenomen literari i he de dir que és un llibre molt bo. És a dir, també és un llibre molt específic, és a dir, és un tipus de literatura que t'ha d'agradar,
sí.
És la literatura del jo elevada a la 4.000 potència, però et cert que darrere tu vols un univers literari i sobretot vols una traça a l'hora d'escriure.
Una cosa no lleva l'altra, segur.
Jo en el cas d'aquest llibre ho entenc perfectament, però et cert que quan una cosa se fa viral... són edicions i edicions una darrere l'altra. Clar, Maria, quan una cosa se fa viral, tu intentes desxifrar per què? Com a dona acostumada a prescriure llibres.
La veritat és que no.
No.
No, reservo la meva energia de cercar els que jo m'agraden.
M'encanta, next.
Sí. Hi ha un punt de... Mira, s'ha fet viral, el vendré igual, si m'ho posam més així, que jo el llegesqui a nivell de negoci no m'aporta tant. Normalment els aprov, sí, tal. Amb Com eres flores m'hi va passar que no hi vaig entrar, però també no hi vaig entrar per les meves lectures anteriors, perquè això és molt important quan llegeixes un llibre, i jo duia un parell de llibres de relacions de merda, que diguem, no?
Clar.
I dius, jo ara no en vull un altre.
Fins aquí.
Sí. I per això és molt important quan llegeixes...
Sense voler albutzar-lo, no. A mi, Com eres flores, ara, des d'una serenor madura com ets la meva, sí que entrar-hi m'ha transportat a relacions passades, i et cert que t'ajuda a identificar segon quin tips de lo que no ha de ser, perquè la literatura també no només ha d'entretenir, sinó que també ha d'ensenyar una mica.
Clar, sí.
Aquesta cosa d'aprendre a través d'altres vides. Sí.
Però això que diu la Maria és interessant, perquè també on veiem molt ara les novetats editorials, que hi ha molt de llibres escrits per dones parlant de relacions o tòxiques o que no han estat bé, també relacions familiars, no només amoroses. Vull dir que també hi ha un fenomen en aquest sentit. No sé si estaríeu d'acord.
Sí, jo estic molt... Bé, si puc agafar la paraula, molt d'acord. De fet, és una cosa que comença sovint amb els meus germans de llibreria de dir, uau, és que és moltíssim i jo m'he cansat. I jo hi havia uns anys que sí, perquè m'ho sents identificada i tot això, però ara jo m'he cansat. I vull llegir altres coses, però faràs que agafar això, una Maria Stuart de fa 70 anys, no? O un llibre d'aventures, que normalment no llegeix, però perquè això ja m'està com a quasi buidant a mi mateixa, no?
Clar, Duart, perquè això dona com per modes, no? A la història de la literatura també, cada segle... a la humanitat li ha pegat per una cosa diferent.
Sí, són modes, com han tingut la moda del gòtic, o han tingut la moda de la novel·la hiperrealista, no? Que havies de mostrar allò més fosc i més brut de la ciutat. Però és vera que moltes vegades, i en Tomeu ho ha comentat, aquest algoritme de anem a explotar aquestes relacions tòxiques, quan ja n'has llegit 5 o 6, dius, s'ha acabat, prou. Però perquè cerques un pont més, no? I aleshores és quan aquí nosaltres tirem dels clàssics, perquè els clàssics hi ha tot, ho trobes tot, no?
Exacte.
I això fem un exercici un poc compartit de Joc de Trons, que hi ha Shakespeare, hi ha Marlowe, hi ha tot és allà, no? L'únic que fan és fer com un popurri d'arguments, de sentiments, de personatges clàssics, i els abarregen i funciona. Perquè són punts que funcionen.
Clar, és que ara també tenim molta literatura com a de laboratori, no? Quan Vladimir Prop va fer allò de la morfologia del conte, que anava explicant una mica quins eren tots els arguments universals que sortien a moltes de les rondades, hi ha molts contes clàssics, en literatura universal també passa el mateix. Un pic has parlat d'amor, de mort, tota la resta són variacions de 3 o 4 temes.
Sí, quasi que podríem resumir la literatura en misteris i viatges. Viatges personals, vull dir, hem xerrat de l'Odissea, l'Odissea és un viatge, a cada viatge tu tens has de voltar uns impediments i tens un company o una companya que t'ajuda i un que no t'ajudarà. A partir d'aquí ho tens quasi tot, no? El company que no t'ajuda és tòxic, el company que t'ajuda és la veïnada del quart, el viatge és sortir d'aquella relació, vull dir, d'aquí a Titanic, a on tu vulguis, l'Odissea, tenim aquest joc universal, no?
I s'ha de dir sempre la veritat quan tu en recomano un llibre?
Jo
crec que sí. No, però que, per exemple, si saps que tens certa influència, el fet de fer una crítica negativa pot ser letal per a aquest autor.
Sí.
Si una cosa no t'ha agradat molt, se pot suavitzar o no?
Clar, jo no tinc aquesta influència, així que no m'he vist en aquest...
És a dir, però... tu t'has lliure per dir aquest llibre és pesta bubònica. Ni vos atraqueu a la portada que en sortireu enfitats. Això seria una crítica ràpida per tòxic.
Sí, ara mateix sí, però perquè sí, no tinc aquesta responsabilitat. Realment crec que no arruïnaré cap llibre. És vera que sí, que si s'influència crec que és més, potser diria, bueno, no el coment, i ja està, i un coment és que m'han agradat. Potser això, inclinar-se més, sí que jo tinc tendència, si un llibre no m'ha agradat, pues ja ni en xer, saps? Però, sí, inclinar-me per lo que sí que m'ha agradat i no destrossar lo que no, perquè que facis la seva vida.
Eugenia, tu?
Total.
Sí,
a mi passa un poc igual, sobretot també amb el cine. Clar, és molt difícil programar cine i en el final cada setmana estrenam dues o tres pel·lis. I quan li dius tu a algú que aquesta pel·li no és bona? Evidentment, si me sap greu, però si la programem a un cine com el nostre sempre tindrà un to diferent a lo que hi ha altres sales. Però jo mai podria dir, i sobretot sapiguen la feinada que és aixecar una pel·lícula i sapiguen també la feinada que és aixecar un llibre.
Aquesta és l'altra, sí.
És que és jo mai faria això.
I tot i que has defensat la darrera d'en Almodóvar, eh?
És que és molt bona.
Ara faré con no quenet, next.
No entraré.
L'Eduard té molt de fans. Eduard, passa gent per aquí, tothom te saluda.
Sí, això és el que passa quan tens 24 anys fent feina de professor, que tens aquí famílies, alumnes, exalumnes, tens de tot. Però jo estic un poc amb altres. Has d'anar poc alerta amb aquesta figura snob de dir... des de la universitat, dic, perquè la xocolata d'unes és verí d'una altra. I te pot agradar, i per què no? Per què no t'ha d'agradar Pablo Coelho, que jo el detest? Idò, endavant. Vull dir, si a aquella persona li funciona i a mi no, pues, per ventura és problema meu, o per ventura és problema de l'altra persona, no? Però crec que tenim gusts diferents i els hem de nodrir tots. Que sí, que podem aprendre aquests gusts i ser sofisticats, però això és una feina de cuina lenta.
El tema és també triar allò que, perquè clar, com que hi ha tantíssima producció, és molt difícil arribar en allò que realment a tu te pot agradar, ara que parlem de gustos. Sí. Com se fa, Tomeu?
No, total, i ara pensava en quan deien que un llibre no mos agrada o quan vas a una llibreria i tu demanes per aquest llibre i jo crec que les llibreteres bones se vos nota quan sou sinceres perquè no m'he trobat mai que qualcú m'ha dit aquest llibre és pesta bubònica, te diuen mira, jo venc, com has dit tu molt bé abans, d'aquesta lectura a mi no he entrat perquè estic cansada d'aquesta cosa i tu, pues, el lector, com deia en Eduard, decidirà si vol entrar o no en això. Llibres bons o llibres dolents, hi ha lectors i tothom té el seu públic. A veure, coincideix que amb en Xisco hi ha coses que crec que és universal que ningú li agradaran, però això és la tria que fan el llibreter ja, fuetjant la primera pàgina un poc per enmig i veient l'estil, ja moltes coses queden de fora, o ni demanau. No, les editorials també supos que juguen un paper fonamental a l'hora de que tries o no que tries, si te fies dels editors, si saps qui ha editat allò,
sí,
anar entrant a la roda.
Sí, totalment. Les editorials també són grans prescriptores, no? Tu hi ha un llibre que potser no coneixes ni autor ni res, però l'edita aquesta editorial que a tu t'agrada, pues li dones una oportunitat, no?
I allò de llegir en diagonal, això se pot fer?
Crec que no.
Això, llegir en diagonal i llegir bé, com des Eduard, clar, no és bo.
Això xocaria directament amb allò que m'ha dit el professor Eduard.
Exacte, no. Diagonal, no en diagonal, si has d'estudiar i tens un examen demà, i llegeix en diagonal i mec que surt. Però si vols gaudir de l'exercici de la lectura, has de... Torna a dir, li has de dedicar temps com si fos un amant. Tu no pots anar a córrer i dir, vinga, anem a menjar sushi i ja veurem què passa. No, anem a gaudir de veres d'aquell temps que és un regal. És un regal que t'ha regalat l'escriptora. D'estar allà amb ella en silenci, vull dir...
I de... Perdona,
Maria
Lliga,
m'ho apunt, amb els amants, no anar a menjar sushi.
No,
alerta, a menjar sushi i a córrer cuita.
Exacte,
amb bones, sí.
Amb menjar sushi a poc a poc.
Exacte.
Acomiadam-ne, Maria i Eugènia. Eduard, si vol quedar amb nosaltres una estoneta més, perquè ara xerrarem de llibres i pagesia, dues coses que pintura no quadren massa, però jo crec que sí.
Me'n que puc dir.
I agraïm molt a Eugènia, que passis molt bon dia.
Gràcies.
I Maria, tu també, ànims per això que queda de jornada. Te trobarem a la llibreria Lluna, si voleu anar a veure a Maria, la nostra recomanadora. Gràcies.
Moltes gràcies.
Fins ara, fem una pausa i tornem tot d'una.
IB3 Ràdio és cultura.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que no t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Podem gravar, idò.
Dale a play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No hi noturam, hi noturam.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Juan Mimàs i Raúl Valls. Quina paraula creus que s'està perdent?
Paraula que crec que està en desús actualment és desposseir. De cada vegada la sent menys i crec que s'està perdent.
Les dites netes, amb Tomeu Mesquita.
Sí, avui també, encara que som a ciutat i som a la Rambla, en aquesta especial de programa Sant Jordi, diferents fiternetes.
Hombre,
Tomeu, jo crec que les poden fer també.
Les farem aquí mig, de valles plataners que no duren de mullar polen.
Sí, és allò que té.
Preciós, preciós.
Avui...
Qui no és al·lèrgic, preciós. Jo, per sort, estic salvat, però vaja, sí, sí.
Ja ho té, això de fer un exterior que han revoltat d'arbres.
Total.
Però, ho dèiem, avui m'ho has preparat una secció molt especial.
Sí, hem preparat una cosa un poc especial. Ara que en Eduard...
El convidat aquí... en Eduard. Eduard diu, jo no sé si en sabré dir que Eduard no pas espera.
No, sí que en sabràs perquè he preparat una cosa i així me podràs corregir si és que jo m'he equivocat. Bé, jo volia començar, diguem-vos, si vosaltres penseu... Bueno, lo primer és que escoltarem àudios, com sempre he demanat a mi llibreters, jo sou periodista, sabem un pot de tot, no en sabem res de molt, i he demanat que mos facin algunes recomanacions perquè crec que és prou complicat trobar llibres que tinguin el fet agrari, la ruralitat o fora vila com un eix central. Estic xerrant de novel·la, interessava, no?, com aprofundir, es veure que saps o
sí,
temes especialitzats. N'hi ha més, inclús d'historiografia,
sí.
Però que la novel·la sigui un tema central, un pagès, fora vila, alguna cosa així, jo trob que és una mica complicat de trobar. Vosaltres què penseu?
Ah, sí? No ho sé. Eduard, tu què trobes?
Estic un poc d'acord, perquè la novel·la actualment contemporània és urbana. És vera, perquè tenim aquesta rapidesa de consum consum emocional i el que te dona la ruralia és justament molt de temps, i molt de temps és difícil captar-ho en aquesta dinàmica que hem dit abans, quasi periodística o cinemàtica, no? És difícil. Aleshores sí que estic d'acord totalment.
Total. Jo m'havia preparat un petit rotllo que vos mullarem, si estàu d'acord, precisament amb això que deies de la ruralitat i l'urbanitat, perquè clar, jo he fet una mica, volia fer una mica els deures i no venir a dir que ja no hi ha llibres sobre la ruralitat, i he llegit un filòsof que és en José Luis Pardo, no sé si el coneixeu, que té un llibre que se diu Un café tan hermosa la basura, i concretament té un, en aquell llibre un capítol que és ensaio sobre la falta d'argumentos. No passeu pena que no m'ho posi tècnic, ara ho resumiré molt ràpid i me direu si penseu que té raó o que no té raó. Clar, la modernitat, com l'entenem, desenvolupa una forma literària que és la novel·la, no?, que ell diu que és el màxim exponent de la trama argumental, i aquí ell recupera un argument d'en Walter Benjamin on diu, sobre un assaig del narrador, que la novel·la, precisament perquè és escrita, és obra d'un individu aïllat, que s'adreça a un lector que també estarà aïllat, i un lector anònim que llegirà tot sol en silenci. És a dir, que això té a veure amb una cosa que és una mica encara més profunda, no?, que la forma literària reflecteix una manca de pàtria transcendental, diu en Pardo, ja cap aquí les coses rares. Una vol dir que no tenim terra, que no tenim natura, que no tenim comunitat, no? Una novel·la que està lligada a s'impremta, per tant, a la revolució industrial, a la manca... A passar o tenir un temps organitzat, no?, la revolució industrial d'uns horaris, tenim estem lliure, mos hem d'organitzar, i passam de ser comunitats a ser individus on tenim el nostre propi temps lliure per decidir el que llegirem. Uh-huh. I aquí hi ha un canvi, no?, soralitat, antigament, no?, les sí. comunitats més col·lectives on la vida era en comú, teníem les rondalles, teníem els contes, teníem una literatura més oral, i en el pas de l'irrupció de la novel·la no és que mati els contes, sinó que ve a dir-nos, ja no tenim temps, no tenim temps en comú, som un individu, i per tant se fomenta l'escriptura professional, el naixement de, bueno, has d'estar alfabetitzat, i tot això t'adú a la literatura i a la novel·la del segle XIX, segle XX, on la ruralitat queda una mica desviada, perquè precisament allà on estan els escriptors i allà on hi ha la vida, diguem, les urbes i tot això.
Sí.
No sé si estàs d'acord o no amb en Pardo.
Sí, estic d'acord perquè en Pardo planteja un poc la ciutat, el naixement de la novel·la a la ciutat, com un element deshumanitzant, no? on ja no tenim temps de compartir coses amb la gent que passa. No, no tenim temps de discutir, mem, què te sembla l'espoling, com ha dit en Xisco abans, de poder aturar-nos. No? El que passa és que m'apareix un poc essencialista, no? Perquè hi ha butxaques dins la ciutat, i això és molt Benjamin, on hi ha una porositat on tu te trobes amb gent. Dili, el bar del cantó, la plaça de Socors, el mirador de Gomila, i aquests punts sí que comparteixes paraules, no? Diré una, si m'aparemats, una frase d'en Benjamin que deia «Només el que s'avorreix sap contar històries». Perquè quan tu tens...
Això ho hauríem d'aplicar a la contemporaneïtat.
Exactament. Perquè
ningú s'avorreix.
Correcte. Estem sempre nodrits, no? A la ruralia tu tens tot el temps del món i a partir d'aquí tu pots dir de quin color és aquella fulla, què fa aquell arbre, no? Tu t'avorreixes i comptes perquè has de contar la història perquè te sentin, perquè tens molt de temps, molt de silenci i molt a compartir. Segona punt perquè no estic d'acord amb Pardo. Perquè la paraula... És a dir, és veritat que som individus aïllats, a indrets aïllats a la ciutat, o podries llegir així, però compartint la paraula. I per jo això és bàsic. Compartir una paraula comú que l'hem de discutir, que per aventura, per tu, carrer, urbanitat, no és el mateix que és per jo. I en aquesta discussió comença el joc de compartir, no?
Sí, totalment. Bé, Xisco,
anava a dir... anava a dir que... arran de lo que és la novel·la, és una cosa mínimament urbana, és cert, en el D9... en el D9 hi va haver els grans escriptors que van intentar fer la gran novel·la sobre la seva ciutat. Galdot sobre Madrid, tenim Dickens sobre Londres, Balzac, París...
José Carlos Llopa Palma.
Llavors tenim la febre d'Oda, Narcís Oller, que és la gran novel·la sobre Barcelona, sí. Però justament després... El Manco, per les nostres contrades, va néixer el modernisme. I tenim Solitud, tenim en Raimon Casellas amb els Sots Farestes. És a dir, que també la ruleria va tornar a intentar entrar dins el que seria el món de la literatura i després va tornar a partir. I ara ja tot allà són com a corrents literaris atomitzats, on cadascú de son pare i de sa mare, i també intentar crear un fil o crear un moviment se fa com a més complicat.
I crec que se fa complicat precisament perquè la novel·la...
Un moment,
en el seu
jo no sé si això és pàgina 2 o Tèntol. És a dir,
bueno.
Hem arribat a un nivell de meravella que...
Ara passam a...
Sou a IB3 Ràdio, tento el vostre programa d'escapvespres.
Exactament, els nostres oients tenen dret a escoltar de tot, no?
De tot.
Clar, precisament, crec que aquestes noves tendències de novel·les més experimentals on lo rural està agafant una mica de relleu tenen algunes dificultats tècniques o intenten resoldre algunes dificultats tècniques que naixement de la novel·la mos, i això t'estic defensant en part d'aquí, ell diu que mos duen un, dos, tres personatges principals que nosaltres coneixerem des del seu interior. En canvi, les novel·les, les rondalles, els contes, les històries populars mos ajuden a veure des de fora aquests personatges en el seu context de comunitat. I ara, per exemple, llibres com Canto jo i La muntanya balla, que després, si tenim temps, ho comentarem, on sí que se situen més espais rurals, per exemple, són experiments de veus col·lectives que són complicats de resoldre, perquè la novel·la ve d'aquesta tradició d'un, dos, tres personatges que coneixerem.
O autores que parlen de la ruralia, però com una cosa embrutidora, com un tornar-se a sense en aquella cosa, sí. Tàvi, que ara me ve un amor de Nassara Mesa,
exacte,
per exemple.
Total. Totes aquestes
pel·lícules
que hi ha hagut.
Que es tornar a connectar amb aquella part, sí, salvatge, que t'he de dir una cosa, que si després has d'anar en el camp i t'ha de passar com a protagonista d'un amor, si te fa il·lusió...
Sí, però que són urbanites que per retrobar-se
van empaltades
a fora
en
vila.
Camp. I mira que fora vila té molta literalitat i crec que és molt literal... Bueno, que se pot fer literatura d'alta qualitat.
Literaturitzable.
Sí. Com mira, com música, com fan els Ànimos Parrac des de...
Totalment.
El Pla de Mallorca, però bé... Passem a la recomanació, perquè has parlat amb llibreters i persones.
Per sort, en camí llibreters. Avui, com no podia ser d'una altra manera, o sorpresa, el primer amb qui han xerrat és pagès, o expagès de Fraules, tècnic agrícola i llibreters a llibreria Espirafox. I mos ha fet unes tres recomanacions, que si voleu podem escoltar. Estic xerrant amb Miquel Serra.
Miquel Serra, davant.
De llibres que xerrin damunt el fet agrari, no és que n'hi hagi molts, és un sector com a poc interès per la gent que escriu. Jo en destacaria tres. Un és Els pagesos, d'en Josep Pla, perquè tot el que escriu en Pla sempre és molt encertat, és molt, molt fi, no gens exagerat, i tot el que diu allà, a més que és bastant graciós, és molt extrapolable en els pagesos que tenim a les Balears. Un altre llibre seria La vida secreta de les plantes, que ja té com un caire esotèric. La van escriure dos nord-americans i va d'experiments estranys que fan amb plantes, amb energies, amb virtuts ocultes, etc. És un llibre molt estimulant. És escrit en els anys 70, diria jo. I llavors és el tercer, pues, El pensament de l'home comarcal, que és un assaig que va fer en Damià Duran, un historiador o assagista manacorí, on explica tota la història, tota la progressió que hi ha hagut al llarg dels segles enfocada en uns pagesos, com aquests van ser sempre castigats, represaliats, i com així se va anar com a fermentant o congriant l'esterata i la idiosincràsia dels pagesos i llencs.
I doncs, Miquel, mos ha fet unes bones recomanacions, eh? T'ha agradat, Eduard?
Sí, sí, sí. I a més jo afegiria de poesia en Pere Jaume, de Catalunya, perquè Pere Jaume té, per això és un crac absolut de saber llegir el paisatge fins al punt que per ell el llenguatge és el bosc. I el bosc és la lectura, no? I això me fascina. Vos ho recomano avui, si el podeu trobar.
Molt bé, gràcies, Eduard. Hem sentit en Miquel Serra, però sí. Has parlat amb més persones?
Tenim més gent. També he demanat a la Laia de Drac Màgic, a menys si mos feia qualque recomanació, que la Laia és una llibretera que mai saps per on te sortirà i sempre té coses més novedoses que...
Sí, a més una gran lectora.
Molt bona lectora, de gèneres que habitualment no tenen tant de seguiment i sempre t'endús una cosa diferent. Si voleu, l'escoltem.
Per favor.
Doncs jo us volia recomanar una novel·la que es diu La paret, d'Anna Marlene Haushofer, que en català està publicada a Angle Editorial. És una novel·la distòpica on la protagonista, per una sèrie de raons, ha anat a parar a una casa d'alta muntanya i allà s'ha quedat aïllada per una paret invisible que la separa de la resta del món. És a dir, hi ha com tot un radi per on ella es pot moure, però sempre arriba a un punt on no pot anar més enllà. A partir d'aquí comença, doncs, bé, això, tot una distòpia molt angoixant, molt ben construïda, i on aquesta dona, tota sola, doncs, haurà d'aprendre a sobreviure seguint els cicles de la natura i espavilant-se ella tota sola amb aquelles eines que té al voltant.
La Laia sempre...
No saps per on te sortirà, ja ho he dit. Ciència-ficció en ritmes naturals, o sigui, una cosa que els pagesos saben fer molt, que llegir cicles.
Exacte.
I que ella necessitarà per sortir d'aquest entramat, o sigui, superinteressant.
Molt.
Me l'he apuntat, ara miraré d'anar a fer-lo.
O cosa així és, Eduard?
No, també me l'apuntaré, eh?
Sí,
m'agrada molt.
Molt bé, més llibres, Tomeu. Amb qui has parlat ara?
Acabam amb en Lluc Cuanet, el germà d'Anna Maria, que en tengo fa aquí un momentet, que li vaig demanar fa uns dies, a menys si mos ampliava una mica el mapa i també afegia qualque cosa d'assaig, perquè és vera que jo crec, i no sé si m'equivocaria molt, que els nostres oients de les fites netes n'hi ha que deuen llegir qualque llibre que recomana en Lluc.
Bon dia, sóc en Lluc, de la llibreria Lluna. Aquestes són les meves recomanacions de llibres, diguem, rurals per aquest Sant Jordi. En primer lloc, La vida secreta dels arbres, que és un assaig d'en Peter Wellebend, que ha estat recentment adaptat com a novel·la gràfica i per Cosa Tanya, i m'ha agradat molt, és molt interessant, molt vell, i he après moltes coses, per exemple, que els arbres a les ciutats estan maltractats, que simplement responen a un desig de sumar per veure verd dins la ciutat, però que ells realment necessiten moltíssima més terra i agrupar-se segons factors naturals i no segons criteris estètics com passa. I, per altra banda, per passar a la ficció, Sexto Piso ha publicat llibres de Jane Smiley, guanyadora del Pulitzer, en el 91, en Heredarás la Tierra, on retrata perfectament la duresa de la vida rural i de la societat rural dels Estats Units en el segle passat. També amb Un poco de suerte, que ha estat publicat fa només un quant de mesos.
Van també una reflexió interessant avui que estem en revoltat d'arbres urbans, aquesta que vos ha fet.
Total. Jo, si hi ha qualque oient que l'hagi llegit ja, perquè és un llibre bastant conegut, recomanaria Alegato por los árboles, d'en Francis Alé, que és un botànic que va morir el 31 de desembre de l'any passat, i que jo el vaig llegir, i és espectacular. Si vos ha agradat aquest del secret de los árboles, aquest vos encantarà. És l'única recomanació que faré avui, perquè ja m'han d'anar en esguateca,
però
no?
Però tenim una paraula que
hem de fer una paraula. No m'escap. He triat una paraula que mai trobava com ficar-la i feia molt de temps que volia posar-la, que en el nostre glosari de fora vila, que és Bruiola.
Bruiola.
L'heu escoltada qualque vegada. A casa nostra s'emplea per dir esplatet de Vall Escussiol, però, segons el diccionari Alcover Moll, una bruiola és un recipient de terrissa, de fusta o de metall, de forma troncocònica invertida, més ample a dalt que a baix, que serveix per tenir-hi aigua i posar-hi coses en remull. O sigui que si vull comprar ou roses, ja sé que seria posar-ho a un gerro, però bueno, si deix bruiola ningú
també
vol, vendrà a fer comptes.
També una bruioleta perquè tingui un poquet d'aigua.
Eduard. Mira, la meva, ja que hem xerrat d'arbres, vos diré xicarandana. Xicarandana, a més, un arbre preciós.
Les mimoses, que diuen, no?
Exacte, un dels meus arbres favorits. I, a més, va ser el primer grup de teatre on jo vaig tastar el cuquet del drama del teatre. O sigui, mos quedem així, carandana.
Molt bé, gràcies, Eduard. Hem de posar un pot de música, quedau en altres
sí,
i ja acabem
ja
el programa, Eduard. Hem de fer quedar tot el temps, eh? No passa res, queden 5 minuts.
El Guateque Musical.
Posem un pot de música per acabar aquest programa. Ja hi són tots, especial el programa de Sant Jordi. Hem passat molt de gust de ser aquí, hem vist moltes cares, molta gent encuriosida, molta gent que passeja, de veres, si veniu al centre de ciutat, hi ha molta gent. I en Celestí, en Miquel, ho sabrem, que han pogut fer una volta.
Sí, hi ha una gentada, sí. Molta gent.
Pues
hem comprovat la diferència entre les 3 i les 5.
No, ara n'hi ha...
Ara és hora plena.
Sí. Posam un pot de música, així com hem. Avui Jordis que canten.
Així és, un clàssic d'aquest dia, ja que avui celebrem Sant Jordi, el dia dels llibres i de les roses, aprofitarem per felicitar musicalment a molts de cantants que han per nom Jordi, com per exemple Jorge Sepúlveda, que va popularitzar aquesta Casita de Papel.
Encima las montañas viviremos el día que tú aprendas a querer. Y así podrás saber cómo es el cielo, viviendo en mi casita de papel. Qué felices seremos los dos, y qué dulces los besos serán.
Que ha agradat, aquesta cançó, també.
Home, sí, ballant, ballant.
A Eduard li ha agradat,
sí,
també.
Animat, sí.
Va, més cançons. D'en
Jorge Sepúlveda en George Harrison, que un dia com avui ja ens anuncia que Here Comes the Sun, i té tota la raó perquè un salt d'estiu mos ha acompanyat tot el cap vespre.
Timet, Jordis, cantants. Ara és el torn de Jordi Lanuza, que ens cantarà Els límits del mar.
Has estat en un lloc familiar. Has tingut sensacions similars. T'han passat melodies pel cap. Les cançons que t'han fet...
Ara, producte local de proximitat, quilòmetre zero, com ens agrada en aquest programa, en Jordi Maranges i la seva versió, el que va fer del clàssic de Lolita, Amor, Amor.
No vull llegir això que me toca, perquè ja sé el que m'ha fet en Xisco aquí.
Què t'ha fet, mam?
Me l'ha tornada i ara me poso una cançó en francès.
De dijous a dijous.
De dijous a dijous, se l'ha pensada.
Eduard, tu saps de francès?
No m'ha passat a llegir francès.
No.
Vinga, Miquel,
va.
Volem fins a França en companyia de Georges Brassens i la seva cançó Xisco, titulada, com se diu?
La mauvaise réputation.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi.
Jo de cas, un grup de música synth-pop format per Jordi Sánchez i Miguel Arjona. El grup va ser famós per introduir la música electrònica a Espanya a la dècada dels 90 en temes com Històries d'amor.
Això, aquí tenint la Rambla ballant al ritme d'aquest Històries d'amor i en Xisco Nadal també. Moltes gràcies per fer possible aquest programa. Hem passat molt de gust de ser aquí avui al carrer. Miquel Junc, Tomeu Mesquida, Iker Hernández, Joan Jiménez, Toni Cardell, Xisco Nadal.
Pau i do.
Celestí Oliver.
Fins demà.
Eduard Moya, moltes gràcies per quedar fins tard.
Exacte, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que passeu un molt bon dia a Sant Jordi. Ara ho deixem a dalt de tot amb en Rafael Gallego i na Mònica Borràs.